Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Remeis casolans i plats casolans, els remeis de frare. Fra Valentí Serra, què tal? Benvingut.
Ben trobat, Joan. Bé, tornem a la cuina senzilla, eh?
Sí?
Després d'aquells àpats festius, una menja ben popular i ben humil. Quin és el peix més humil?
Més humil no ho sé, però més popular, sardina.
Sardina.
Sí, eh? Allò que quan es cuina olora tot.
Popular i importantíssim, eh?
Importantíssim.
Mira, pensa...
Som terra de grans sardinades.
Sí, sense cargolades, sardinades, i tant que sí, arrossades. Mira, és un peix que viu allunyat de les costes, però és molt abundant al Mediterrani. Mm. Tan abundant que dona nom a la illa de...
Sardenya.
Que en llatí es diu Sardínia, sardina. Sardina. Bé, forma part d'aquests peixos blaus, eh? Una notable proporció de greix. Greix insaturat, és a dir, saludable i beneficiós per l'organisme, agraciat en moltes vitamines, sobretot el grup B, ric en minerals com doncs, el magnesi, el iode, el ferro, el calci. És un peix que cal recuperar amb la seva ingesta. Ha considerat una menja humil, comú, però ara se'n redescobreixen les propietats. Fins i tot, en època romana, i durant segles va existir un ofici que es deia sardiner, o arengader, que eren els que també sabien doncs, preparar l'excedent de la sardina i la confitaven, no? Que és un ofici molt antic. I també, doncs, en època romana, hi havia el sardinarum negociator, que comercialitzava exclusivament doncs, amb sardines o arengades. Ha tingut una importància doncs, molt gran. Tot i que va tenir una època doncs, d'un cert menyspreu que ve dels escrits de Jerónimo de la Huerta, al segle XVII, en la història de los pescados, va dir que diu, totes les sardines, o les salades, això, les confitades, les sardines salades, comiéndoles en principi de la comida muy bien al vientre, comiéndoles al fin, causan vómito. Això va dar com una mala fama a les sardines. Però, clar, els estaments populars era la seva font, diguéssim, de nutriment, per les seves nombroses propietats nutricionals. I aleshores això, aquest consum quasi quotidià va suscitar paròdies una mica així iròniques o burlesques en les recreacions dels convents i monestirs. Per exemple, durant les recreacions extraordinàries cantaven els goigs del gloriós Sant Patantum, i en una de les estrofes deia, diu, de la sardina salada no en podem sentir parlar, ni tampoc de les anxoves, de les trumfes i molt menys el bacallà, que diuen les menges quotidianes, no?, que es repetien més en els àpats, no?, la sardina salada, el bacallà i les patates, això vol dir això, poc abans la salsació, antigament eren els naps, no? És beneficiós per l'organisme, la seva ingesta, eh? I també són molt interessants per la gastronomia, fer-les senzillament al forn, cuites, amb una mica doncs, d'oli d'oliva i un pols de dolenga, sal i pebre, rodanxes de llimona, es fan en poca estona i són molt bones. Com també tenen un gust molt especial quan són una mica reposades en escabeig.
I
que no costa res de fer, simplement s'han de treure els budells, s'han de fregir les sardines enfarinades, que no es cremi aquesta farina, guardar doncs, l'oli d'aquest freginat, i aleshores també amb una cassola, de terrissa sempre, posar-hi doncs, els alls sense pelar, posar-hi doncs, el llorer, una mica de tibó, les cullerades doncs, de pebre convenient, el vinagre doncs, a proporció, el foc, posar-hi el foc doncs, uns minuts, i després afegir-hi doncs, les sardines fins que es redueix el foc, el suc deixar-ho macerar un o dos dies i tenim unes sardines escarabatxades sensacionals. De bon nutriment, també.
Escolti'm, perfecte, eh?
Molt bé.
Però, Valentí Serra, gràcies.
Vinga, a disposar.
Va, recordem, qui vulgui saber més, què n'ha de fer?
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
En Pau López Castellote, fundador del conegut Cou Jaume Bofill i una de les persones que més m'ha influït en la meva vocació i la meva educació com a professor, quan era director no volia tenir psicòlegs a l'escola. De fet, no en va tenir mai. Deia que els tutors tenien la tendència a desviar els seus alumnes massa aviat i que això feia que de vegades negligissin la responsabilitat personal que els devien. 25 anys després, tant l'escola com la societat han canviat molt i avui en dia és impensable no tenir no només un psicòleg, sinó tot un gabinet psicològic a les escoles. Ara bé, l'objecció del Pau, en certa manera, és encara vigent i això ens fa plantejar avui, a l'hora del pati, precisament què és un psicòleg i quina és, bueno, que és un psicòleg escolar, vull dir, i quina és la manera de treballar en equips. En equip, els tutors, els psicòlegs i els coordinadors i també les famílies, per què no? Avui, a l'hora del pati, entrarem al gabinet psicològic.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més. En Raül Adames i el Jordi Cabanes, a l'hora del pati. Com sabeu, és l'hora del col·le que ens agrada més. L'hora del pati, per això la fem.
Sí,
tu t'ho passes bé, oi, Raül?
Sí, sí, especialment.
Avui que t'hem deixat llegir més encara.
Sí,
eh?
I per a una mica d'història.
Sí, és una mica d'intrusisme,
sí,
això.
Sí.
Bé, donem la benvinguda a les nostres convidades, la Teresa Sastre. Bona nit, Teresa.
Bona nit.
I la Maru Valerezo. Bona nit, Maru.
Bona nit.
Elles són, respectivament, psicòlegs de l'Abat Oliva, de Loreto Abat Oliva de Barcelona. T'ocupes fonamentalment de la part de primària.
Exacte.
I la Maru és psicòloga de l'Abat Oliva Espínola i s'ocupa fonamentalment de la part de secundària. A més, i una diferència em sembla interessant en la conversa, és tutora, també. O sigui, fas docència i fas de tutora. Val?
Sí, sí.
Com és això de tots els papers de l'AUCA, no?
Tots els papers de l'AUCA, sí, sí. Bé, aleshores, la primera pregunta que començaria és una mica això, diguéssim, no? Perquè, a més, ens coneixem tots els de la taula i sabem que tenim conceptes no exactament iguals, no? Què és un psicòleg escolar? Teresa, comences tu.
Bueno, hi ha la part de que la nostra funció és oferir eines al nen i al tutor en quant a les dificultats acadèmiques, siguin del grau que siguin. Però crec que a la nostra escola ens caracteritzem per fer un acompanyament també educatiu i emocional tant amb el nen com a les famílies, si així el cas ho requereix.
Dos paraules claus, necessitats educatives i acompanyament. En cap cas ha sortit la paraula teràpia, diguéssim. Entenc que la teràpia és una cosa que està fora de l'àmbit del psicòleg escolar.
Totalment. Nosaltres podem identificar la necessitat d'un alumne que calgui fer alguna teràpia, però la nostra funció és saber i orientar on poden ajudar-lo.
Sí, i la paraula diagnòstic on la posaries?
Jo no la posaria dintre de l'escola. Sí que la posaria que un psicòleg escolar ha de ser coneixedor de tota la sintomatologia que correspon a un trastorn. Però la passació de proves, l'especialització o l'estudi més objectiu crec que correspondria més a un gabinet especialitzat o privat.
O sigui, jo tinc una imatge, una metàfora que ens serveix per això que dius.
Tu tens una metàfora, no pot ser.
Insòlita, sí. He estat tota la nit pensant-la, eh? Que és, de fet, el psicòleg escolar a mi em recorda una mica el metge que està a la porta d'urgències, no? Que normalment el que fa és, no atén, sinó mira la gravetat i mira, aquest es pot esperar al box, aquest va a quiròfan, no s'ha d'avisar a l'especialista. Una mica això. Ha de ser metge per poder valorar-ho, però la feina no és la de curar.
Però potser és una feina inicial, perquè després hi ha la part d'acompanyament. No, o sigui, ha d'estar el triatge, però ha d'estar també...
Estàvem parlant, sí.
O sigui, en quant a diagnòstic...
Estava parlant del diagnòstic.
No, la metàfora l'accepto, en quant a diagnòstic.
Claro, sí. Són metàfores parcials i serveixen pel que serveixen. Sí. Maru.
Bueno, de hecho, yo lo que estaba pensando que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Tere, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces tenemos que conocer en profundidad el diagnóstico y a veces darles pistas a estos médicos a quien derivamos, ¿no? Por eso sí que alguna vez alguna prueba se podría llegar a pasar, ¿no? Para poder orientar al médico o a la persona que va a trabajar por dónde tiene que ir,
¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Más sería por un tener datos orientativos, pero igual para hacer en totalidad un buen diagnóstico, igual... otros centros.
Sí. Jo veig dues coses. Una, primer, una cosa que m'ha sobtat, que de sortida hem començat a parlar de diagnòstic, no? És a dir, que és un... que correm el risc ara mateix d'etiquetar, no? Sempre fulano de tal, dislèxic, fulano de tal, TDAH, i a vegades fulano de tal, Perico Pérez, és molt més enllà que donar dislèxia o con TDAH. I és, ara estem en una societat i en una manera de treballar que és molt fàcil caure en això, no? Que hem posat l'etiqueta i ja, doncs, que tingui 10 minuts més per fer l'examen i simplificar-li les preguntes. I no és això.
No és això. I jo m'atreviria a dir una mica més, eh? Sí. Al final, cada època té els seus propis oscurantismes, diguéssim, no? I de vegades hi ha la sensació com que el psicòleg és el que ens ho arreglarà, no? Com si fos una mena de gran mag, no? Que vas al... allò, a Eleusis, i dius, mira, què dius, no? I l'oracle parla. I això no és veritat. No és veritat, no. No hi ha solucions màgiques en psicologia. Ja, quan parlem d'un bon diagnòstic, de fet, els diagnòstics sempre són hipòtesis provisionals, per dir-ho així, no? Sempre és en una relació dinàmica. I sempre amb la... I no hem d'oblidar que en l'àmbit de la psicologia hi ha aquesta dimensió de nosaltres sempre parlem, que és la llibertat, diguéssim. No és com una ròtula, que la ròtula és obedient, no?
¿Qué piensas, Maru?
Bueno, también influye el tipo de familia que nos viene, ¿no? Que nos viene con la demanda o lo que estamos viendo, porque hay familias que parece que un nombre o la etiqueta sí que les da cierta tranquilidad también para saber qué le pasa a mi hijo, ¿no? Entonces, al final, estamos como ahí navegando en un mar que tenemos que ser a veces muy prudentes con lo que estamos afirmando, con las palabras que estamos utilizando, porque hay familias que necesitan esas palabras concretas, ese diagnóstico, y hay otras familias que se asustan. Por lo tanto, yo creo que lo primordial es conocer al alumno y la familia que le envuelve, ¿no? Porque si no, podemos meter la pata muchas veces, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El Jordi ha dit unes paraules que és relació dinàmica. Crec que les escoles som afortunades perquè tenim aquesta relació dinàmica, diària amb els alumnes. En el cas, ja em venia al cap un cas concret de que el primer símptoma que es veu és una dificultat molt gran de seguir els aprenentatges. Aquesta relació dinàmica ens permet discriminar si realment és una dificultat que s'ha d'atendre a nivell pedagògic o que en aquest cas hi havia una dificultat d'un conflicte familiar, que igual no és un tema de capacitat, de que necessita ajuts purament acadèmics, sinó que la relació dinàmica ens permet saber, averiguar, conèixer que hi ha una dificultat, un conflicte familiar que es tradueix en dificultats acadèmiques.
I que de vegades, no, imagino que aquest conflicte familiar de vegades es pot acompanyar i de vegades un s'ha de mantenir un silenci respectuós, diguéssim, no? I acompanyar el nen perquè no té cap possibilitat d'incidir.
Si la font de les dificultats està allà, en aquest cas serà família, potser això no té solució pròpiament. El que la solució està, o el camí està en ajudar el nano a acceptar-ho, a viure amb aquest patiment, perquè el patiment potser no està al nostre abast canviar-ho o arreglar-ho.
Sí, de hecho, bueno, yo que estoy con adolescentes, ese sufrimiento, quizá no es un sufrimiento, forma parte de la adolescencia, ¿no? Que es este quiebre con los padres y tal. Yo creo que, bueno, que es fundamental también, sobre todo, este acompañamiento, ¿no? Que se sientan queridos y no juzgados, porque es verdad que hoy en día ponemos etiquetas, nos juzgamos entre todos, pero cuando encuentran personas que están dispuestos a escucharles, que se toman en serio sus problemas, ¿no? Bueno, el corazón de estos chicos se abre, ¿no? Y al final podemos trabajar muchísimo más con ellos. Y al final acaban aceptando estos padres, ¿no? Yo creo que somos un puente, ¿no? Que en la adolescencia, sobre todo, que durante este quiebre con los padres, nosotros ayudamos a que luego se den cuenta, ¿no? Que sus padres realmente les quieren, que realmente están presentes y que, bueno, les volvemos a dirigir hacia los padres. Somos como un puente, no somos el fin. Total, ¿no?
Sí, sí, como un depósito de expansión donde pueda explotar el alumno, ¿no? Porque al final la adolescencia implica trencar amb la família, o sea, és necessari que per forjar la pròpia psicologia, la pròpia personalitat, el propi caràcter, has d'enfadar-te amb el teu pare, diguéssim, no? El que passa que si ho fas això i l'únic que tens al davant és el teu pare, diguem-ne, les seqüeles poden ser terribles. Si tens un lloc on poder criticar el teu pare sense que passi factura, diguéssim. I jo estic pensant a les meves filles, eh? No ho dic a tercers, és més un lloc on...
Tu ets francament criticable.
Sí. Recorda'm que no deixi que les meves filles siguin acompanyades per tu.
Ara m'he despistat la via, però hi ha un punt, a mi, jo me'n recordava que a vegades ja no es canvien en un patiment fort i només escoltar no passa res, això és normal, rebaixa l'atenció a lo bèstia. És a dir, que és... vale, o sigui, no sóc raro. O sigui,
sí, que saber que estàs descrit en algun lloc el que et passa és un motiu de tranquil·litat.
Que a vegades les teràpies no fan falta grans teories. I, no, simplement és tranquil. D'aquí estic per ajudar-te, no passa res.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb la Teresa Sastre i la Maru Valerezo, psicòlogues dels col·legis de l'Abat Oliva.
Perdó, ja està... només una cosa. Ja t'hem diagnosticat de dislèxia perquè cada vegada estàs dient el cognom de la Maru diferent. O sigui, està molt bé. Valerezo. No passa res, Jordi, tu, tranquil. Però per la teva dislèxia l'acompanyarem.
Anava a dir, m'acollireu.
Sí, sí. No? Sí, sí.
Vale, pues la Maru... Hasta aquí puedo leer, sí, sí, no puedo leer más allá. Bé, aleshores, tornem. Aviam, una mica d'ordre. Estàvem parlant de l'acompanyament i tu, sembla que, Teresa, que volies parlar de la diversió de la família, diguéssim, no?
Sí, o sea, m'ha vingut a la idea que quan parlem del paper del psicòleg, ets, bueno, lo primer és eines pedagògiques i acabem parlant sempre d'un acompanyament a la família. No es pot separar mai això i és una de les grans funcions a la nostra escola. Al final, sigui un nen petit, sigui un adolescent, Maru ho ha dit, som un pont, però aquestes famílies necessiten aquest acompanyament. Quan ells identifiquen o nosaltres els fem veure una dificultat acadèmica, això també cal un acompanyament. Pot ser també un acompanyament en temes educatius, sigui en primària o en l'adolescència. Al final, com bé heu dit, el pare, simplement dient-li és normal, aquí hi ha una tranquil·litat. I ens vindrien al cap molts exemples, però crec que un pes fort del psicòleg a l'escola és l'acompanyament a les famílies.
Perquè abans deia la Maru que, o sigui, que a l'adolescència hi ha una trencadissa de la relació pares-fill, que, però només saber que algun pare escolti que això toca en aquesta etapa ajuda que es visquin a casa alguns conflictes d'una manera més natural. Ho he dit abans, però el fet de que saber això toca ara i entendre-ho ajuda moltíssim. I també...
Moltes vegades la ira i el patiment dels pares, el patiment i la ira, és conseqüència de la por. És a dir, que hi ha una novetat i no saben com gestionar-la. I només saber que és normal, no només és normal que fins a cert punt, fins i tot és convenient, això ja et dona una altra perspectiva.
De hecho, es gracioso también, algo que me ha ocurrido bastante, es padres, sobre todo madres, ¿no?, que vienen a hablar contigo y te cuentan que últimamente la psicóloga ha dicho, Maru ha dicho, no sé quién ha dicho, porque como ya tienen diferentes referentes, ¿no?, que ya no es mamá, no es mi mamá me ha dicho, que cuando son pequeños, mi mamá me ha dicho, ahora es la profe ha dicho, o el tutor me ha dicho, o Maru ha dicho, ¿no? Y ya esa palabra es importante para ellos. Entonces, es gracioso porque despierta un poquito de celos en algunos padres, ¿no? Porque ya no son ellos los protagonistas, sino que durante un tiempo como que hay otras personas que influyen en la vida de mis hijos, ¿no? Y eso es bonito también gestionar con eso, porque es bonito que un padre se sienta celoso, ¿no? De decir, ostras, ¿qué le pasa a mi hija o a mi hijo que...?
Perquè aquesta paraula que hem dit abans, que aquesta de les famílies, que és la por. O sigui, jo sempre he pensat, hi ha vegades que venen les famílies a l'escola superenfadades i una tutoria, bueno, què passa allà? I jo sempre dic que per mi hi ha o por o dolor. O sigui, i hem de saber gestionar, com tu, igual que l'adolescent, no hi ha que escoltar el que diu, sinó allò que no està dient però que està al seu cor. Amb els pares passa una mica el mateix, és a dir, hi ha que escoltar-los per entendre què és el que realment no saben verbalitzar o no s'atreveixen a verbalitzar. Aquest és un tema molt important.
Per a mi hi ha una cosa clau que has dit, que els pares mai es poden sentir juzgats i sobretot com a pares.
Sí, és claríssim.
La sensació de ho estem fent malament, això no ho podem transmetre nosaltres. Hi ha una dificultat, hi ha un tema de gestionar millor o pitjor una situació familiar, però això no eres mal pare. Nosaltres mai podem transmetre aquesta sensació.
Jo estic totalment d'acord, perquè a més és mentida fins i tot, perquè els pares, nosaltres, no, som els millors pares dels nostres fills. Perquè som nosaltres. I ells els que volen és a nosaltres, tal qual. Doncs després hi ha matisos, diguem-ne, però el que volen és això, és fonamental, diguem-ne. Perquè si no, la broma aquella que sempre diuen els pares, que jo ho repeteixo molt sovint, perquè em sembla molt clar, no?, que els nens neixen sense manual d'instruccions. Això és mentida. Això genera una ansietat, com si haguessin instruccions. No és veritat. Els nens neixen amb un manual d'instruccions, que té dues pàgines. El sentit comú i l'afecte. Si tu estimes els teus fills, intentes aplicar cert sentit comú, no el que llegeixes en alguna revista sobre pedagogia, ja està, no t'equivoques ni que t'equivoquis, perquè ells no volen que encertis, volen que tinguis l'actitud d'intenció amb ells.
És que jo no entenc pressió per mi, que és la pretensió. O sigui,
Sí.
O sigui, perquè tots hem dissenyat el futur dels nostres fills. I volem que sigui... Jo dono molta llibertat al meu fill i li deixaré elegir tota, dins de les enginyeries la que vulgui. Sí,
dins de les enginyeries que faci la Politècnica.
Sí, que té tota la llibertat. Sí que, i aquesta pretensió i aquest disseny de la vida dels nostres fills moltes vegades ens porta a una tensió a la relació que ens costa reconèixer els pares i que d'alguna manera part de la labor del gabinet psicopedagògic, del tutor, del qui sigui, és ajudar-los a dir aquí està el problema, sense dir-lo explícitament. D'alguna manera ho ha de descobrir ell i reconèixer ell.
I en aquesta funció ens hem d'ajudar els uns als altres, perquè aquesta pretensió de descriure-us també la veiem en alguns tutors o en algunes tutores o fins i tot en algunes psicòlogues d'alguns llocs.
Sí, sí. I... En directors no.
En directors no. Els directors són lliures de pecats.
Però aquesta pretensió, en el fons, és boníssima perquè és el reflex de l'afecte i del bé que vols pel teu alumne. Llavors, entre nosaltres ens hem d'ajudar perquè de vegades la pretensió col·lapsa el sistema, diguéssim. No, no només amb els pares, sinó amb els tutors, i perquè al final és impossible educar sense que no hi hagi una certa preferència, no? Un cert alumne, quan dic preferència no estem parlant de favoritisme, és algú que, perquè sí, perquè el veus més feble o perquè el veus més necessitat, t'hi adreces més. I és inevitable que els sentiments no s'impliquin. Doncs necessitem que els uns als altres ens ajudem a triangular per tenir una perspectiva més objectiva.
Sí, sí, és fundamental. Trabajar solos és impossible, vamos. Yo creo que lo mejor que tenemos son nuestros compañeros, ¿no? Y a partir de ahí también el psicólogo tiene que desarrollar un tipo de estrategia personal, ¿no? Porque es importante que haya buena relación entre el equipo de profesores, el equipo de tutores. Y eso significa también una palabra que para mí siempre resuena, que es la palabra humildad, partiendo de que muchas veces te vas a equivocar y que a veces tienes que reconocer que te equivocas.
Qué chulo el que os sentí. Era el Raúl que se estaba riendo, porque es que él no sabe qué es la humildad.
Yo vaig bé d'humilitat, pero força bé, sí.
Ets el més humil de tots.
Sí, no hi ha cap problema, sí.
Bueno, pues eso, yo lo que decía es esto, que es importante, porque como gabinete también nos equivocamos, los compañeros también, y es importante que cuando vienen las familias también les hables con humildad, reconociendo que tú también te equivocas a veces y que equivocarse es humano y que no está este manual de instrucciones, ¿no? Y que también para nuestros hijos, nuestros alumnos, es fundamental que nosotros como profesionales, si lo vemos adecuado, podamos pedir perdón cuando nos equivocamos. Y nuestros hijos escucharnos como padres, un perdón les cambia la vida, porque, pues sí, si mi padre me está pidiendo perdón, o mi madre me está pidiendo perdón, o mi profesora porque me ha gritado o me ha corregido mal un examen, esto los alumnos lo valoran muchísimo, ¿no? Y así estamos educando a que ellos también aprendan a pedir perdón, ya que reconozcan sus errores y que no pasa nada por equivocarse.
Y a perdonar.
También.
No ens enganyem, i ara potser perdem algun oient, però dins dels claustres de secundària, la humilitat no és la virtut més establerta. No? O sigui, i en general els professors, com tendim a estar moltes vegades analitzant o psicoanalitzant com és un nano, és fàcil que aquesta idea, si donem per bo totes les nostres anàlisis. Veiem una mare permissiva, ja està. I, o pare sobreprotector o pare ausent i ens quedem tan amples. Hi ha aquesta premissa que a vegades encertem, però la donem per bona i ja no ens traiem d'aquí. I és, tenir al cap que ens podem equivocar és molt, pot evitar moltes errades, i errades greus, en algun cas.
És que l'evolució que ha seguit l'escola dels últims anys, i les nostres escoles, clarament, que és anar cap a la dimensió personal, cap a l'acompanyament personal, això implica una greu responsabilitat, perquè qui sóc jo per entrar en la consciència o la dimensió humana d'un alumne, no? És jo crec que ho hem de fer, jo crec que responem a una vocació fent-ho, però la condició és que estiguis disposat a actualitzar constantment la impressió que tens, perquè tu no ets el que sap. La realitat és la que és, i tu t'acostes fent el que pots, diguéssim. No? I si no estàs disposat, o sigui, diguem-ne que així, ja, dir-ho amb psicòlegs, amb psicòlogues davant és lleig, quan parlem de psicoanalitzar la situació, és una manera de parlar. Evidentment no psicoanalitzem, diguem-ne. Però fer això, o sigui, la penetració psicològica amb la que et tractes els teus alumnes, està bé només si no te la creus. Si no creus que és l'última paraula, en tot cas, no?
Jo, en la meva trajectòria professional, el canvi que veig que té relació amb aquest tema d'humilitat, quan proposes fer un camí a uns pares, derivar-los a un gabinet, poder aplicar aquestes pautes, jo al principi, amb tota la passió de quan entres comences a treballar, o sea, va ser un repte per mi no enfadar-me si els pares no podien fer el que tu els havies pautat. I aquí és quan tens que conèixer la història familiar, la personalitat familiar, donar-los els temps, perquè cadascú té el seu temps, i per mi això ha sigut un aprenentatge que m'ha donat el treballar, el respectar, que igual no és el moment de fer cap actuació o no fer l'actuació que tu proposes.
Quan et parlen del teu fill, et parlen d'allò on et sents més dèbil. Per tant, és inconscientment aixecar les defenses, per si un cas. perquè en aquest punt estàs dèbil, estàs, és el teu tresor, allò que més estimes. Per tant, i no podem oblidar-ho tampoc, hem d'aconseguir establir un punt de confiança perquè no t'estic atacant, et vull ajudar. És a dir, perquè el pare de sortida estarà amb la guàrdia aixecada, segur.
Sí, de hecho, esto que dices de te quiero ayudar, a mí creo que lo podríamos traspasar también a nuestro trabajo en equipo, ¿no? Que el tutor al quien tú estás ayudando perciba que le queremos ayudar, no que le queremos quitar algún alumno o no que se sienta amenazado. O yo sí que sé hacer las cosas, pero tú no. Sino que estamos, la idea es trabajar de la mano, es decir, donde tú no puedas, donde tú no llegues, ya llego yo, o vamos juntos. ¿Qué te parece esto, no? Es importante.
El problema que descrius és una mica el contrari del que dèiem a l'entradeta que deia el Pau López. En aquest cas no seria un tutor que negligeix, sinó un tutor que se sent envaït, diguem-ne, no? Mm-hmm. O sigui, suposo que tots els fenòmens tenen els extrems per un costat i per l'altre. Us volia preguntar en concret en la relació amb els tutors. A més, les dues tenen una situació diferent perquè la Teresa no fa de tutora i, en canvi, la Maru sí. Expliqueu una miqueta aquesta, la relació, com s'ha de contemplar. Primer tu, Teresa, tu.
Nosaltres som un ajut al tutor. Ens tenen que veure que nosaltres tenim la visió transversal de l'alumne, de que no sols el veiem a quart de primària, a cinquè, podem tindre aquesta informació i som com... jo a vegades faig la comparació amb la muleta per caminar, no? Però al final el que conviu diàriament amb el nen, el que decideix, el que... I al final nosaltres també podem orientar gràcies a la informació del tutor. Per mi, abans que el psicòleg sempre està el tutor. I nosaltres som com una eina més, com la muleta per andar, doncs una eina més per poder ajudar a l'alumne.
Bé, en certa manera, és la perspectiva subsidiària de l'escola, no? El que pot fer el professor de classe no ho ha de fer el tutor del grup, el que pot fer el tutor del grup no ha de fer el coordinador de l'etapa, el que fa l'equip docent no cal que ho faci el psicòleg, no? Una mica aquesta idea. Si ho pots entomar tu en primera instància, és el que s'ha de fer. Sí, sí, digues.
No, que per tant, al seguir aquest raonament, si tot funciona, el director no fa res.
Clar. Sí. No, és veritat. És que és veritat. El director ideal és el que no fa res, perquè ho ha fet tot.
Ara ho entenc.
Però no ho ha fet tot, perquè ho ha possibilitat. No, mira, a veure, t'has ganat una anècdota històrica. En una de les batalles més ben organitzades mai, que era la batalla de Sadowa, vale, en què els prussians van vèncer els austriacs, Prússia i Àustria és unes coses que havien al passat.
Que van passar, vale.
Sí, exacte. La nit abans de l'atac, que va ser una batalla que es va resoldre en 24 hores, un plantejament estratègic impecable, entra l'ajudant de camp del mariscal von Motkle i estava llegint una novel·la. I li diu, però com és? La nit abans de l'atac estàs llegint una novel·la? I diu, no, és que jo ja ho he fet tot. Ara és cosa dels meus generals.
No, però qualsevol psicòleg diria que aquest mariscal està fugint psicològicament per no afrontar la realitat que té davant.
Bueno, si estava... Depèn de la novel·la que estigués llegint.
Sí. Ens hem marxat una mica de tema. Sí,
I quan estàs en l'equip, colze amb colze, Maru?
No, la verdad es que... Yo lo vivo como un regalo, la verdad. El hecho de poder dar clase también lo veo una ventaja enorme, porque no solo ves al alumno en tu despacho, sino que le ves cómo funciona en clase. Ves cómo, bueno, pues puedes llegar a ver lo mismo que ve el resto de profesores, lo que ve el tutor. Entonces, claro, ya no te perciben como alguien externo, sino que eres una más del equipo. Entonces, para mí es un regalo porque es una facilidad trabajar con mis compañeros, ¿no? Porque soy una más.
Perdó, és que aquí hi ha una feina prèvia que en les escoles actuals ha canviat molt, que és l'ausència de l'individualisme. O sigui, fa uns anys un professor es concebia com un reino de taifes. Tanco l'aula, aquí jo faig i desfaig, si no hi ha problemes, perfecte. Això, els últims anys, és inconcebible, ha canviat. I la necessitat de treballar en equip és absolutament imprescindible perquè l'escola funcioni bé.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
l'hora del pati de nou amb la Teresa Sastre i la Maru Valarezo.
Molt bé, molt bé.
Veus com, puc millorar?
Has llegit millor.
Progressa adequadament. Sí. Estàvem parlant de la relació entre els psicòlegs i els tutors. Ens ha explicat primer la Teresa el model de primària en què no sou tutors. La Maru ha parlat després d'un exemple. Però tu volies afegir una cosa més, Teresa, que t'ha quedat al tinter respecte a la relació.
Sí, que crec que el poder estar a dintre de l'aula... Avui en dia treballem molt amb la individualització de cada nen. A vegades...
La famosa diversitat, diguem-ne.
Sí. Això requereix material, exàmens, adaptats en una mateixa aula. Nosaltres, com a gabinet, ens trobem que aquest nen necessita això, aquest altre això, aquest altre això. I crec que poder estar a dintre de l'aula el permet posar-te en situació del tutor i reconèixer que a vegades no sempre és fàcil arribar a aquesta individualitat. Tots tenim el mateix objectiu, ajudar a tots els alumnes, però també el permet ser humil, no juzgar al tutor per dir no arribem tots els dies a tot.
Sí, yo recuerdo también hace bastantes años un alumno que tenía, bueno, un gran corazón y lo queríamos mucho, ¿no? Pues ya no está en el colegio, pero bueno, era terriblemente... Sí, yo lo recuerdo siempre porque he aprendido muchísimo con él. Un niño que se movía muchísimo, muy movido. Entonces yo como gabinete pues daba muchas pautas hasta que no le vi en clase con el zapato en la oreja y poniéndole el pie al compañero y levantándose... En 20.000 veces me di cuenta realmente que podemos dar muchas órdenes, muchas instrucciones, pero estar una hora con un alumno así que también en el fondo lo está pasando mal también, ¿no? Es difícil. Por lo tanto, necesitamos ahí equipo.
No estic de broma, però aquí hi ha la part de la teràpia amb els professors. O sigui que quan tu dius tens que fer això, has de fer aquesta adaptació, aquesta altra i aquestes adaptacions... Per tant, que això és força feina, un professorat ja que per si va sobrecarregat, etc. Hem de fer certa pedagogia. I a vegades aquesta reacció del professor de dir estem consentint molt aquest nano s'ha d'exigir estar, aquí s'ha de fer certa pedagogia entenent també la seva posició. Perquè a vegades els nanos, sobretot els adolescents, no ho posen tampoc fàcil. O sigui, si es porta malament, ha tocat els nanos del professor i després li demanes al professor i aquest... fes una adaptació, aquí hi ha un punt de fuà.
Sí, que viuen com fer una adaptació a un nen que ho posa difícil, li estem regalant. I tens que fer-los entendre que una adaptació no és ni donar les preguntes de l'examen, ni regalar la nota, però tampoc podem entrar a juzgar igual a aquesta sensació. S'ha d'acompanyar, també.
Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, con esto que de acompanyar, creo también que es fundamental el poder acompañar a la familia, como hemos dicho antes, acompañar al alumno, acompañar a los profesores, pero bueno, también cabe decir que si no nos dejaran, ¿no?, desde arriba, desde el equipo directivo, un poco que podamos acompañar, porque hay colegios, realmente es así, que el papel del psicólogo es externo, ¿no? Estamos ahí como un ente, ¿no?, para solucionar cosas. Si no nos dejan libertad para tener esta relación con los compañeros, con los alumnos, con las familias, nuestro trabajo no sirve de nada.
Perquè vosaltres psicoanalitzeu el director, segur.
Seguro.
Sí,
te lo garantizo.
Teniu reunions
en tots els altres, no, però els directors sí.
También. No, todo el mundo.
En los cafés es un tema recurrent.
Toc.
¿Habéis dormido bien? ¿Dormís bien vosotros? Por la noche.
Perquè tu tens feina amb això, Maru. Bueno, això de les adaptacions m'agradaria parlar una mica més a fons, perquè és un món polèmic, és un món difícil, o sigui, el tema de les famoses adaptacions. Com ho viviu vosaltres? Perquè hi ha també la part burocràtica, que això potser es coneix menys, o sigui, que tota la paperassa que hi ha darrere d'una adaptació, un pla individualitzat, etc.
Jo estic contenta de que avui en dia es treballi amb aquestes adaptacions, perquè abans aquests alumnes tenien fracàs escolar. Quan tenien les capacitats intel·lectuals de l'aprenentatge preservades, inclús superiors, i podien acabar com això, fracàs escolar. I gràcies a les adaptacions, que són eines... per a poder accedir millor a l'aprenentatge, aquests alumnes tenen l'autoestima com cal i això, poden accedir a l'aprenentatge.
O sigui, seria, diguéssim, com un sastre que fa un vestit a mida, que no vol dir que sigui pitjor, sinó que al revés. Pot donar més de si, l'alumne, no? Però a vegades tendim a reduir molt les coses i sembla que una adaptació sigui, bueno, la provem més fàcilment. I no es tracta d'això.
No. No, yo creo que se trata también de que nosotros como profesores podamos ser un poco más justos con nuestros alumnos, ¿no? Porque, bueno, es intentar de darle a cada uno lo que necesita y también valorar el trabajo de muchos alumnos y de las familias de detrás que se tiran horas y horas para luego sacar un 5, ¿no? No es simplemente que apruebe el alumno, sino que reconocer su trabajo, su esfuerzo, la actitud que pone en clase, todo. Entonces pueden llegar a un notable, ¿por qué no? O incluso a un excelente, ¿no? Y felicitarle delante de la clase. Que este alumno se dé cuenta que su esfuerzo, su tiempo, su dedicación da frutos y tiene sentido.
Utilitzar una metàfora. D'alguna manera el que estem és...
Intrusista.
Sí, sí. És posant a cada alumne aquell llistó on pugui arribar a fer el salt. I si no salta el llistó que li hem posat, l'hem de corregir igual, però perquè el que no pot ser és no hi ha... Bueno, tu no tens llistó, tu fes el que vulguis. No és aquesta la idea, sinó és adaptar el llistó al salt que el pugui fer, a la pèrtica que tingui ell en aquell moment. Però, clar, aquesta tasca a vegades és molt... bueno, té la seva habilitat, perquè ara mateix un professor d'aula ha de tenir la capacitat de posar diferents llistons, adaptar-se, i això no sempre és fàcil, la vida és molt complexa.
Y también lo que no es fácil es gestionarlo con el resto de la clase, porque existen las comparaciones. Vivimos en un mundo donde nos comparamos constantemente y ellos, entre ellos, en una misma clase se comparan. ¿Cómo este tiene un examen? Es que se dan cuenta. ¿Tiene un examen difícil o no? ¿Por qué tiene esta nota? Y yo sí siempre he sacado dieces y ahora este empieza a sacar dieces. ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes un examen para tontos o qué pasa? ¿No? Entonces, gestionar. El profesor no solo tiene que gestionar las adaptaciones, corregir de la manera que mejor pueda, sino que además que dentro de la clase haya un ambiente donde cada uno entienda que no estamos comparándoles, que no se trata de no, sino que se trata de que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Yo creo que...
Me encanta este punto porque al final para mí es un valor educativo añadido, porque les educamos en la diferencia, en el respeto a la diferencia y en que cada uno recibe lo que necesita. Me parece esto un punto de valor educativo.
El que passa que això que dieu, ara seré una miqueta com a advocat del diable, segueix un perfil invers segons l'edat. És a dir, això que dieu és més veritat, com més petits són els nens, ho dic d'una altra manera, més veritat com més a prop estiguem de l'ensenyament obligatori. Però després, quan passem als ensenyaments postobligatoris, com gestionem això? És a dir... ho diré d'una manera una mica salvatge. Si jo tinc un metge que m'ha d'atendre, vull que el 10 sigui un 10 de la matèria, no només un 10 de l'esforç i de lo molt que ha participat a classe. No sé si m'explico. És a dir, hi ha una diferència entre el nostre deure com a societat de portar tots els alumnes al màxim del seu rendiment i després que hi ha aquest màxim, alguns serviran per ser enginyers i d'altres no. Això és el que vull dir.
Jo no sé si t'entenc.
S'estava massa d'acord. Sí. Això s'ha de rebentar.
Tu vols el 10 amb la matèria, però una adaptació no toca la matèria. Tindrà el 10 amb la matèria. Però això és aquesta idea. En un examen diferent no vol dir que es posi un examen més fàcil. Tu evalues els mateixos continguts que qualsevol...
No és una pregunta tan ingenua. És a dir, jo crec que has de fer això i que és necessari fer un gran esforç perquè... A tots els nostres alumnes arriben al màxim del seu rendiment, sigui el que sigui, segons també els paràmetres del que creiem que un ciutadà ha de sortir al final de la seva etapa obligatòria. És que... Però després, jo trobo que hi ha un risc de pujar això més amunt. És a dir, un alumne de batxillerat, les mates que ha de saber, com les ha de saber?
D'alguna manera...
No sé si m'explico.
Forma part de la tasca que si un nano té una important discalcúlia, segurament no farà un
grau... No pot ser matemàtic.
No farà...
Exemple. No pot ser matemàtic. I pot ser un poeta molt feliç, però matemàtic no.
I això també fa... O sigui, el perill de les adaptacions és fer-li creure que pot ser matemàtic, el perill i la tasca que hem de fer és acceptar que potser les matemàtiques t'han d'ajudar, però tens unes altres capacitats que aquí les pots fer créixer molt més.
Tinc la sensació que els propers cafès seran més intensos, sí, contra els directors, per les cares que fan. Bueno, defenseu-vos!
No, jo, mira, con esto que comentabas, tampoco estoy tan de acuerdo, porque antes de trabajar en los colegios estuve también en un gabinete externo donde, bueno, acompañé a un chaval que estaba en cuarto de ESO, que tenía dislexia y no paraba de suspender, ¿no? El hecho de recibir ayuda externa y que la familia siempre apostara y defendiera un poco este tipo de adaptación ayudó a que el alumno se sacara bachillerato y yo años después me lo encontrara por la calle y me dijera gracias, porque sin vuestro apoyo yo no me hubiese sacado fisioterapia, ¿no? Es un alumno que estudió una carrera que se dedicó a lo que él quería y evidentemente las matemáticas le habrán salido un poquito en estadística o algo así dentro de la carrera, pero no las volvió a tocar. O sea, es verdad, damos los contenidos básicos, porque por ley son los contenidos básicos de la ESO o de bachillerato. Pero sí que es cierto que si no los va a volver a utilizar, si su camino va por otro lado, tampoco hay que obligarles a todos.
Sí, però, ¿no? Però en el fons, jo és el que em referia és això, és a dir, no és necessari tenir tots els coneixements per fer-ho tot, però tampoc és necessari, per dir-ho així, just al contrari, és a dir, hem de ser realistes, això que vull dir. O sigui, a mi em se'm dona molt malament les mates. La gent que em coneix ho sap, diguéssim, ¿vale? Bueno, es pot sobreviure...
No hi ha cap dubte. No.
Pensava que anaves a rematxar... és raonable sobreviure, diguem-ne, perquè si tens altres capacitats és amor a les altres capacitats, però l'escola no pot en cap cas enganyar-te en aquest sentit, no?
És molt curiosa aquesta discussió, perquè d'alguna manera... fent criba, si volem dir-la així, de quines són les capacitats professionals, el futur professional de cada nano, dels alumnes que diem no estem dintre de l'organització pedagògic, li diem, bueno, tu tens més habilitats per les lletres, tu per les ciències, etc. D'alguna manera, això també ho hem de fer amb aquells nanos que han passat pel gabinet psicopedagògic o que tenen alguna dificultat, una necessitat educativa específica, igual que fem amb tota la resta. I jo aquí poso una polèmica més enllà, que el perill, per mi, de les adaptacions està en amagar quines són les seves principals capacitats de veritat. Teresa, va, que t'estàs enfadant.
És que una adaptació no és... Si estem d'acord que no és regalar la nota, estarem d'acord que no fa que creguin que tenen possibilitats en algo que no. A mi tampoc se me donen bé les matemàtiques, però no, igual no és que requereixi una adaptació. M'explico, és a dir, les adaptacions és per una altra cosa, és per creure que és capaç de portar uns estudis obligatoris com qualsevol altre nen, però no per dir que és millor en mates, en medi, en tot, no, perquè no és regalar.
Però el moment que ho has argumentat, i és el que jo volia dir, és en els estudis
obligatoris...
En els estudis obligatoris, diguéssim, hem de fer un esforç perquè doni el màxim de sí, però després... en el que seria l'orientació vocacional, que no ens correspon a nosaltres decidir, els correspon a ells. Nosaltres només els podem orientar i ni tan sols tu series un bon matemàtic o tu series un bon, sinó nosaltres detectem aquestes aptituds i no detectem aquestes. En això, el camí ha de ser un altre.
I en batxillerat, que parlàveu, el propi alumne ja es coneix i sap les seves aptituds, encara que tingui ajuts. Igual no sap la sortida, però... podrà saber si té més habilitats per les mates o per les lletres.
Bueno, hoy en día nuestros adolescentes y de bachillerato no están tan preparados, pero sí que es cierto que, yo vuelvo a la palabra humildad, yo creo que todos estos alumnos que han necesitado el tema de la adaptación son personas que se esfuerzan y trabajan muchísimo más. Entonces yo creo que eso se valora, ¿no? Y creo que hoy en día nuestros jóvenes que han tenido adaptación son los que son más conscientes de que tienen dificultades. Entonces podemos ayudarles mejor.
Sí, que un alumne ara mateix, adolescents o de batxillerat o com vulguis, reconeixi les seves limitacions seria una discussió important, perquè la societat actual dona per fet, o sigui, hi ha un discurs de, bueno, tu, si quieres, puedes. Pues, a vegades hi ha coses que jo tampoc tindria capacitat de treure una enginyeria, i no passa res. I acceptar això em dona molta més tranquil·litat, perquè si mantinc l'atenció de vull ser enginyer i no puc, això, la meva autoestima i la meva vida m'hagués fet una dificultat gran.
Quan pot ser molt més feliç sent un gran...
Un historiador.
Una altra cosa, per exemple.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Amb la Teresa Sastre...
Ja ho dic jo. I amb la Maru... I amb la Maru Valarezo. Vale, ja està, ja. Sí, és que pobra, ja...
I consti, quan dit a la segona.
Un apellido de sí,
No, perquè he començat a tenir problemes d'autoestima i és la psicòloga. Jo sempre he pensat... perquè jo conec una persona que és psiquiatra de psiquiatres que agafa una malaltia, que a mi és un tema que sempre m'ha cridat l'atenció. Perquè qui tracta els psiquiatres que tracten els psiquiatres que tenen malalties?
No pots fer servir cap recurs teatral, però se'ls coneixen tots.
O sigui, arriba un punt... Clar, i de psicòlegs també. Psicòlegs que tenen dificultats, qui les tracta? Perquè tenen totes dificultats de tractar. Perdó, m'he marxat del tema, no?
Sí, un poc.
L'hora del pati, com podeu veure, avui estem una miqueta animats de més amb la Teresa Sastre i la Maru Valarezo. Estàvem parlant de, diguem-ne, de tot l'acompanyament dels recursos pedagògics. Hem parlat molt des del la perspectiva que a nosaltres ens agrada més, però, clar, hi ha un punt delicat en la feina del psicòleg, que és la protecció de les dades i de la psicologia de l'alumne, no? I de les famílies. Com tracteu a les escoles el tema de la confidencialitat?
Jo crec que som molt conscients de que tenim dades familiars, acadèmiques, que són dades molt confidencials. Però és cert que el treballar en equip i formar part de la família escolar, a vegades sí que perdem de vista que a les sales de treball de professors, al menjador, quan compartim espais de treball o de temps lliure, aquí comentem molt els casos, parlem dels nens, de mira aquesta família, i això tenim que anar amb compte.
Anar en compte, no corregir-ho, perquè de fet que els professors parlin dels seus alumnes és un bé, diguem-ne. Una altra cosa és que ho han de fer amb discreció.
L'únic que en aquells espais, a vegades, no sé si es parla perquè cal de parlar, en plan, tenim que prendre una decisió. Al final és un comentar la situació en espais d'esbarjo. Crec, o sigui, que aquí és on hem de tenir en compte.
Ens hem d'equilibrar l'equilibri entre que un professor parli amb preocupació dels seus alumnes i ho comparteixin, i no es converteixi, perdó l'expressió, en un safareig. És un equilibri important. Jo... A vegades, si estàs una sala de professors i escoltes una conversa, de seguida detectes quan s'està parlant amb carinyo, amb preocupació d'un alumne i quan, diguem-ne, hi ha un cert desfogament de... Vinga, ara diem tot. Que això és molt delicat, perquè al final canvia la mirada d'aquest alumne. Aquesta conversa pot provocar que et canviï la mirada amb ell.
Sobretot, bueno, dos coses. Lo primero que es importante que la família no se sienta traicionada, el alumno no se sienta... que está en boca de todo el mundo, y los adolescentes que no se sientan también traicionados, ¿no? Yo te he contado algo y tú lo vas contando por ahí. Y es más, siempre están muy atentos aquí con quién hablas y tal. Pero yo a veces me he encontrado con la situación totalmente lo contrario, ¿no? De profesores que por respeto, por cuidado, por querer conservar esto que el alumno le ha explicado, no comparte la información con el resto, ¿no? Y creo que ahí hay un punto muy delicado, porque son menores de edad, porque hay información que tiene que ser comunicada y que bueno, la información no te hace ser el dueño de todo, hay que compartir.
És que aquí planteges un tema que és complex, però entren també els sentiments. Quan un nano se't confia i t'explica coses íntimes, t'està obrint el seu cor i això hi ha que custodiar-ho amb molta delicadesa. Però a la vegada, tu com a professor de l'escola, aquesta informació pertany, pel bé del nano, a l'escola. I aquí hi ha un equilibri que a vegades no és sempre senzill, perquè també entren els efectes dels nanos, però també dels professors. A tots els professors ens agrada que vingui algú i ens expliqui alguna intimitat i que es confia en nosaltres i es busqui la nostra ajuda. I tendim a la certa gelosia, això també és per mi. Però tornem a l'hora de treball d'equip. O sigui, aquí s'han de buscar equilibris que no són tan fàcils i tan simples de posar en un paper de què s'ha de fer.
Gens fàcils, perquè ara esteu plantejant la comunicació entre companys, sí? Però s'ha d'explicar als pares tot el que els alumnes expliquen als professors al gabinet psicopedagògic. Aquest és un altre debat enorme, diguéssim, no? Perquè no és només una qüestió legal i de drets, o és també una qüestió educativa, diguéssim.
O sigui, a vegades mantenir un secret que t'ha explicat el nano i jugar-te-la una mica... Bueno, és un art.
És un riesgo.
Sí, és un risc important, però les escoles que tot ho fan bé i que mai arriscan són escoles neutres.
Yo creo que a veces hay que arriesgar, sobre todo porque aunque el alumno no lo entienda y el alumno perciba o crea que le has traicionado porque se lo has explicado a sus padres o a su tutor, tú sabes que es un bien mayor. Tú sabes que explicar eso, que en lo cual puede estar en riesgo su salud o todo su ser, ¿no? Compartir esa información porque tú crees que es importante, es fundamental. Quizá el alumno no lo entiende y se siente mal y te deja un tiempo de hablar, o años, pero llegará un momento donde ellos se darán cuenta de que tú has hecho lo correcto.
Sí. Bueno, tú tens l'esperança que llegarà algun dia que els nanos es donaran compte.
De momento, lo que estoy cosechando es espectacular.
Per mi, la clau de tots els dilemes que dieu és precisament això que ha descrit la Maru, que és jutjar la situació. És a dir, quina és la confidència, quin és el risc de salut psicològic, educatiu, que aquella confidència té, quina responsabilitat inherent tenen els pares. Tot això s'ha de veure, perquè no és el mateix que et digui, no?, que insinuaves un problema de consum, que requereix una interacció d'un tipus, o que et digui que l'ha deixat el nòvio, que els pares no sabien que sortien. Són coses de valor diferent, diguéssim, i el que té de ser, el que creïs en aquell moment, i ens podem equivocar, però has de creure amb rectitud d'intenció que és el major bé possible per l'alumne. Això és claríssim.
Sí, sí, de hecho no estaba pensando en el consumo, estaba hablando, por ejemplo, de un trastorno de alimentación, ¿no?
Eso es consumo.
Bueno, otro tipo de consumo, o que necesita, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que son alumnos que confían en algo, que te cuentan, te abren su corazón, y entonces es complicado gestionarlo, ¿no? Pero pues es importante tener a gente con quien tú puedas trabajar.
Després hi ha una tercera via, que és dir, mira, això els hi has de dir als teus pares. És a dir, que la confidència no sigui teva, uh-huh, sinó a través d'ell, i en algun moment s'ha dit, mira, si et dono 15 dies, si no els has dit, és que és tan clar que els has de dir que ja ho faré jo.
Sí,
i la meva experiència és que la gent acostuma a ser raonable.
Sí.
I acostumen a ser raonables també els pares quan els fills ho expliquen, que empatitzen molt més del que els fills pensaven.
D'alguna manera, quan un nano obre el seu cor, el que està buscant és ajuda. I pot agradar-li més o menys, però és conscient que part de la seva ajuda passa per parlar amb els seus pares. Aquí hi ha una tensió, hi ha un moment difícil, ja s'ha de posar vermell potser dels seus pares, però ell sap que això és un bé per ell. I amb això també juguem amb aquesta via perquè aquesta esperança es faci realitat moltes vegades. Si no, seria més difícil. Perquè constantment diem que busquem el bé dels nanos, i això també ho perceben els nanos. Si aquesta pregunta no està sobre la taula sempre, tenim un problema. Amb això creu. O sigui, hem de sempre veure què és el que necessita aquest nano en aquest moment.
Aquesta sembla que és una conclusió claríssima, que no es pot educar si no, nosaltres ho diem així mig en broma, no? Si no li veus el blanc dels ulls al teu alumne. Has d'estar molt a prop, entrant en la relació dinàmica que dèiem abans, i tenir un judici, no jutjar-lo, tenir un judici del teu alumne, que és diferent, no?, per poder-lo acompanyar.
Sí, sí, bueno. Y sobre todo el hecho de conocer a tus alumnos te ayuda a quererles, ¿no? Y bueno, y el hecho de que ellos cuenten sus cosas a sus padres es cuando yo más contenta me he sentido y más realizada. Cuando mis alumnos me han dicho esto mismo que te he contado a ti, se lo he contado a mis padres. Y entonces los padres también vuelven agradecidos, ¿no? Porque no le estás apartando a su hijo, sino que les estás uniendo, haciéndoles más fuerte como familia. Y yo creo que eso es súper importante.
Jo, per posar una nota d'humor, al final en els nens de primària la confidencialitat és als pares de ojito que vuestros hijos nos lo explican tot.
Moltes gràcies a les dues. Raül, digues tu els noms que sí. Estic
intimidat. La Maru, o per ser és Maria Elisa Valarezo i la Teresa Sastre.
Moltes gràcies a les dues per compartir la vostra sapiència amb nosaltres. I nosaltres ens acomiadem, com sempre, l'equip de l'Hora del Pati. Avui, el Toni Huguet, al control de so, la Marilena Vélez i la Maria Sales a la producció, i el Raül Adames i el Jordi, que van estar a la direcció de la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.